800 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, us parlo molt de gust i amb ganes de que tot el que parlarem avui sigui de l'interès que ho és. Hi ha molt variat. La qüestió és que avui parlarem d'aventures, parlarem de violència que estem patint, parlarem de sequera, parlarem de moltes coses. D'entrada, avui, si mirem cap al cel, tenim la benedicció de la pluja que ens arriba en formats fins i tot abundants. De fet, la previsió ens diu això, ens diu que caurà aigua i sembla que molta d'aquesta aigua caurà on ha de caure. És a dir, embassaments, etc. Va bé per tot. Vull dir, ha de caure aigua a tot arreu. Comencem per aquí. Però si cau a les capçaleres dels rius, als embassaments, on cal, doncs millor que millor. La previsió d'encara aquesta tarda de dimarts és que continuaran les pluges que han caigut ja amb força aquest matí, sobretot al Pirineu i Prepirineu. I la previsió ens diu que demà dimecres es reactivaran, sobretot pel matí, totes aquestes tempestes, i amb intensitat forta o molt forta des de pràcticament tot Catalunya té una alerta, pràcticament tot Catalunya per intensitats de pluja. Demà dimecres serà el rovell de l'ou d'aquestes precipitacions que estem tenint, no? Ja dijous una cosa es calma, ja dijous canvia bastant radicalment la cosa en qüestions de pluges. És a dir, aquesta tongada de pluges que tenim avui s'estendrà demà, amb unes alertes activades. Per què estic dient això? Perquè això va bé sempre per amagatzemar aigua. Però, la situació que estem vivint de canvi climàtic ens portarà a precisament el que estem vivint avui, possiblement a episodis molt violents de pluges alternats o combinats en llargs períodes de sequera. És a dir, que el cicle de l'aigua o la dependència que tenim de la pluja variarà molt, no serà tan previsible com ho teníem fins ara. La qüestió canvia. Per això entra el joc el canvi del cicle de l'aigua. I com es fa això? Amb l'aprovació que s'ha fet de la construcció i ampliació de diferents i construcció de noves desaladores que ens ajudaran a mantenir tot això una mica en marxa. Primer, a garantir l'aigua de boca, i segon, doncs, en un futur, si es construeixen més, doncs, per abastir aigua pels conreus, pels camps, etc, etc. És a dir, el mar, un cop més, tindrà la resposta a una necessitat important d'abastiment d'aigua. Si mirem avui en dia com tenim el tema dels pantans, bàsicament estem parlant de que, per exemple, el pantà d'embassament de Siurana està sense aigua. Bàsicament, no hi ha aigua, pràcticament. En comparació amb el pantà del Foix, que és més petit, que està pràcticament al 60%. Si parlem del de Susqueda, estava al 36%, la Llosa del Cavall al 25%, el de Sau al 22%, el de Boadella al 19%, el de Riu de Canyes al 1%. Estem parlant de que, com a molt, el del Foix està al 60%, que a més és un embassament petit, tampoc estem parlant de grans coses, no? Continuem tenim un problema de sequera. Continuem tenim un problema de sequera. I un problema important que sembla del que ja no parlem tant, però continua estant i és una qüestió molt seriosa. Per això i d'aquí la importància de funcionament d'aquestes dessalinitzadores. Parlem amb com funciona això i com apliquem tot això. Parlem amb la Carme Llançana, que és cap de la planta dessalinitzadora de la Tordera, a Blanes, una planta que s'ampliarà, a més, Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Carme. Escolta, com funciona una dessaladora?
Doncs mira, una dessaladora, cap d'aigua de mar, La pot captar de diferents maneres, amb pous o amb una torre submarina, i aquesta aigua és bombada fins a les plantes de tractament.
Però molt lluny de la costa la capta o no?
No, normalment no gaire. L'Aitam Tordera, per exemple, són 2 quilòmetres.
Ahà. D'acord. I això dels 2 quilòmetres, per exemple, és per evitar impureses, perquè s'agafa millor d'allà?
Bueno, és perquè és el terreny disponible, no ha d'estar molt lluny, perquè si no faríem un bombament necessari.
Sí.
Però no. És perquè no ha d'estar molt a prop, tampoc, perquè així tampoc rep tant les inclemències del temps.
Però és un... Llavors, un cop es capta aquesta aigua, Carme, què passa?
Doncs el primer que se li fa és un tractament. És un acondicionament de l'aigua. Es fa passar l'aigua a través d'uns filtres, normalment de sorra o antracita o anelles, per treure'ls les partícules sòlides o les impureses que pugui tenir l'aigua, perquè l'osmosi inversa és un procés bastant delicat i necessita que l'aigua estigui en unes condicions. Se li fa un acondicionament a l'aigua.
Clar, aquestes impureses, després de que se li treuen aquestes impureses, com continua això?
Doncs ara entrem en el que és el fenomen concret de l'osmosi inversa, que és el cor del tractament. Aquesta osmosi inversa li entra una aigua de mar, ja sense impureses, i es fa passar l'aigua a través d'unes membranes d'osmosi. És un procés de membranes. Se li aplica una alta pressió i l'aigua que és capaç de travessar aquestes membranes se li diu permeat, que és una aigua de molt baix contingut en sals. La resta d'aigua surt al doble de concentrada, que és la salmorra. Aquesta salmorra es retorna al mar.
Ahà, d'acord, això seria retorn. I a partir d'aquí l'aigua ja és potable? Ja es pot consumir?
No, l'aigua que passa a través de les membranes té molt baix contingut en sals i el que se li fa és un post-tractament, una remineralització. Se li afegeix duresa i alcalinitat perquè pugui ser aigua potable i després se li afegeix també hipoclorit sòdic perquè compleixi el Real Decret, la normativa vigent.
Llavors tenim una aigua d'alta qualitat. Surt de la desaladora una aigua d'alta qualitat, no? Entenc?
És una aigua potable de qualitat.
I, per exemple, en aquest cas, la desaladora de Blanes, la de Tordera, on estàs tu, quina quantitat d'aigua produeix al dia?
Al dia produïm uns 60.000 metres cúbics.
I això que basteix? Per què dona això?
Bueno, això es barreja normalment o es... Una persona consumeix uns 120 litres al dia. Doncs... No et sabria dir exactament, però molta gent.
Clar, suposo que l'objectiu de les desaladores és cada cop dependre menys de l'aigua de pluja, no? És tenir el mar, aprofitar el mar en aquest cas, no? Clar, una desaladora funciona sempre al 100%? Perquè no sé si energèticament... Clar, hi ha un consum d'energia important aquí. Funciona sempre al 100%?
No funcionem sempre al 100%. La nostra producció depèn de l'estat hidrogràfic en què ens trobem.
O sigui, si hi ha molta pluja...
Si hi ha un any humit i plou molt, doncs treballem a un mínim.
D'acord.
L'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, determina el percentatge de capacitat de les nostres instal·lacions.
Clar, el juny vam tenir unes pluges generoses, però des del juny fins aquí no podem parlar de grans pluges. Ara mateix com funciona? En quin estat estem?
Ara funcionem entre el 75% i el 100% de la nostra capacitat. Ara hem de fer un manteniment i canviar membranes i estem treballant al 75%.
I això t'anava a dir. Clar, aquesta, suposo que les desaladores, com totes les màquines, a vegades s'espatllen o s'han de canviar elements, no? Per exemple, aquestes membranes que en dius o que tots aquests filtres que m'estaves explicant, quan duren?
La seva duració depèn de dos factors, bàsicament, el percentatge d'utilització i la qualitat de l'aigua. Una mitjana seria uns 15 anys. 15 anys, entre 10 i 20, seria.
Entre 10 i 20 anys. I costa molt? És a dir, consumeix molta energia?
Consumeix... Nosaltres estem al voltant de 3,6 kWh a metre cúbic. Seria l'energia de... Bueno, no et sabria dir una comparativa, però seria com posar l'aire condicionat una hora, seria el que consumeix l'aigua d'una família durant una setmana.
Ahà. Ja, clar, és que jo t'ho preguntava això perquè, clar, una de les posava de les possibles inconvenients és la despesa d'energia, però clar, entre no tenir ni aigua i fer despesa d'energia, doncs igual ho tenim clar tots, no? Fem despesa d'energia i tenim aigua, és el cas. Clar, un cop s'ampliï tot això, donarà aigua per abastir a moltes persones, però també pels camps, o aquesta aigua només està pensada per consum humà?
No, l'aigua salada pot servir tant per agricultura com per consum humà o industrial. Mm. Aleshores, se li pot canviar una mica el posttractament. Aquest acondicionament es pot dirigir. Com que és una aigua que fem nosaltres, doncs la podem acondicionar en funció de les nostres necessitats. Però hi ha llocs d'Espanya que es fa servir pels camps.
Pels camps, en aquest cas, clar, per mantenir els camps. Bé, doncs és una qüestió, i així funciona una planta desaladora. Carme Llançana, cap de la planta desaladora de la Tordera Blanes, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat del funcionament de la planta.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
Sempre un plaer, i a més és que ens hem d'interessar perquè estem parlant d'una situació delicada, cabdal, estem parlant de l'abastiment d'aigua, que sembla que hem passat d'una alerta que estàvem a punt de morir-nos de set a que no passi absolutament res, o almenys no té la incidència, i sí, la té. Encara hem d'estalviar aigua, intentar no fer malbaratament d'aquesta aigua, encara ho hem de fer tot això, encara, perquè no estem per llançar coets. A més, si ho parlem des del punt de vista del negoci, per exemple, la vinya, doncs tenim un problema, perquè és que no és el mateix, la producció no és la mateixa per culpa de la sequera, i això significa que possiblement entrin competidors d'altres països, on abans no es plantava vinya. Per posar un exemple, en qüestions comercials, eh? Així que si podem estalviar aigua, estalviem tota l'aigua que podem estalviar. Aquesta és la part més important i és el missatge que ens hem de quedar perquè no està la cosa com per llançar coets, eh? A veure quin paper juguen les desaladores, que encara que sigui així, l'aigua no es pot malbaratar. Això és una d'aquestes qüestions claríssimes. De seguida parlarem d'una altra qüestió cabdal i preocupant, no vull ser portat de males notícies, a mi m'agrada parlar de coses més xules, però són coses que s'han de parlar i hem d'afrontar. Parlem d'apunyalaments. Darrerament, i sobretot a Barcelona, per una qüestió de més població, els apunyalaments han crescut. No fa gaire també parlàvem amb Imma Viudes, la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, sobre aquest augment d'incautament d'armes blanques a moltes persones, sobretot a menors, armes blanques. De seguida en parlem d'aquesta situació i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, ei, pluja, baixa les temperatures, teniu ja les modernes finestres de Bricoventana? Pues sabem l'important que és el confort i la seguretat, no?, de la teva llar, doncs perquè l'arribada del fred o l'arribada de la calor és igual. Les finestres modernes de Bricoventana Ponés doncs mantindran la teva llar càlida si és hivern, perquè mantindran l'aire calent de la calefacció, o fresqueta perquè mantindran l'aire fresqueta, l'aire condicionat. Així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Bricoventana Ponés. Apunta bé, eh? Brico-ventana Ponés, per una comoditat màxima.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Flexicar.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Ahí vamos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
De seguida parlarem d'una d'aquestes pandèmies preocupants, que són els apunyalaments. Barcelona, doncs, es porta la majoria d'ells. Però és una qüestió que s'ha estès per tot Catalunya, només això, si no... No sé si és moda o què, portar una arma blanca. Per cert, ara que parlem de coses relacionades també amb la justícia, he de dir que ja tenim presidenta del Consell General del Poder Judicial. La magistrada Isabel Perelló ha estat escollida per ser... Ja li han votat 16, llavors ja ara ja és la presidenta del Consell General del Poder Judicial. Aquest estiu, i ara que parlem de tot això, s'ha parlat i força també sobre els atacs amb arma blanca a Catalunya. Recordeu, per exemple, el pare del futbolista del Barça, Lamine Yamal, que va ser apunyalat a mitjans d'agost a Mataró, per exemple. Però si parlem de dades, què diuen les dades? Mireu, els Mossos van incautar l'any passat 9.180 armes blanques, mentre que el 2019 aquesta xifra va ser de 4.900. Estem parlant de que doblem, eh? I 4 de cada 10 morts violentes a Catalunya es cometen amb arma blanca. Això ja diu molt del que parlem ara. Tot plegat preocupa els cossos policials fins al punt que es va activar un pla, un d'aquests plans que es posen en marxa per aquestes qüestions, concretament el pla DAGA. La intenció d'aquest pla és reduir l'ús d'aquestes armes a la via pública i que, entre altres qüestions, inclou els controls a zones de discoteca o d'ambient nocturn per requisar ganivets o navalles. Anem a discoteca amb navalles. Quedaos con esto. Jo, quan anava a la discoteca, que no dic que a la nostra època no passés res, no? Però no se'm passava pel cap, anava amb un ganivet ni una navalla. Però bé... Què és el que està passant? Aquesta sí que és la pregunta. Què passa? Per què? Per què existeix o revitalitza aquesta cultura de la navalla? Hi ha un abans i un després, per exemple, de la pandèmia? Per què anem creixent? Què hi ha darrere de tot això? Bé, farem xerrada. El pobre no tindrà solucions, però pues, segurament igual ens podrà orientar una mica més de forma psicològica com a comportament amb l'Antonio Andrés Puello, que és catedràtic de Psicologia de la Violència de la Universitat de Barcelona, i el tenim al telèfon. Antoni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me a la vostra emissora.
Home, no, és un plaer per parlar d'un tema que, ostres, és complicat, però aquest augment de l'ús de l'arma blanca, d'aquests apunyalaments que hi ha, per què està passant? Hi ha darrere algun factor de moda psicològic? Per què passa?
A veure, els fenòmens socials són canviants i, per tant, és natural que a cada moment tinguem successos que són innovadors, igual que ara tenim aquest increment i aquesta preocupació. Doncs farà uns anys hi havia un decrement de l'ús de les armes blanques i de la delinqüència. Ara estem davant d'un fenomen en el qual hi ha un increment generalitzat d'aquest problema i, a més, una preocupació que fa que encara en descobrim més coses que abans passaven, però passaven desapercebudes. El fet de que durant molts anys doncs molta gent hagi anat, tu ho deies ara, no? Amb una arma blanca, amb una navalla, a una discoteca, pues, passava desapercebut, però és que ara, com que interessa, perquè hi ha hagut fets que fan raonable aquest interès, ara es busquen, i al buscar-se es troben. Així que tenim, per una banda, un increment raonable, però per altra banda estem descobrint coses que abans no sabíem, però que teníem al nostre entorn. Això en criminologia li diem la xifra oculta del delicte. És a dir, sense preocupar-nos pels delictes, aquests passen.
D'acord.
I clar, de tant en tant, alguna cosa supera, diguem-ne, la nostra preocupació, i llavors sembla que és una cosa nova, però de fet és algú que està present, que ha incrementat la seva presència i ja ens preocupa.
I a més, ara que se li dona visibilitat, sembla que la cosa sigui fins i tot a punts de drama, però sempre ha passat. És veritat que sempre hi ha hagut apunyalaments. Sí. Però clar, és veritat que també...
De fet, la majoria de delinqüència violenta a Espanya ha fet servir armes blanques, perquè les armes de foc són molt difícils d'aconseguir, són molt cares i per tant s'utilitzen menys, no? I molts assassinats, molta violència de gènere, utilitza ganivets, navalles i armes blanques.
Clar, o sigui que no sé si dir que hi ha una cultura de la navalla. Seria com dir això? Ara ja estic posant una cosa, un nom que no correspon, potser.
No, probablement el que sí que, com es parla de moda, vol dir que de cop i volta hi ha una cosa molt més generalitzada. Llavors els criminòlegs en parlem en termes de subcultura criminal.
D'acord.
És igual que a l'època dels quinquis, es robava pel tirón, o l'època que es robava bancs. Són subcultures, és a dir, un grup de delinqüents utilitza aquest tipus de recursos d'una manera més freqüent que abans.
D'acord. Llavors, el cas de que un jove porti una navalla a una discoteca, què hi ha darrere d'un pensament així? Què podem deduir? Que és una qüestió que ja va predisposat a liar-la? És una qüestió que hi ha un ambient criminòleg que pertany a algun tipus de banda? Qui pot pensar per...
Alguns tenen aquesta actitud i aquest convenciment, però la gran majoria dels nous usuaris, l'excusa que donen o la justificació que donen, pot ser les dues coses, és perquè hi ha risc de que et facin mal altres, no? I llavors ho porto per defensar-me. Clar, portar una arma blanca per defensar-te, probablement la motivació és genuïna i lliçament, però si estàs implicat en una baralla, abans, si no portaves l'arma, com a molt, doncs hi havia cops de puny i patades, no? Però ara es treu l'arma i aquí és quan les coses comencen a complicar-se, perquè les conseqüències de l'ús d'una arma blanca amb una baralla són molt més greus que simplement els cops de puny o les empentes, no?
Clar. Antoni, fins a quin punt ens hem de preocupar com a societat d'aquesta situació?
A veure, ens hem de preocupar sempre, però no de manera excessiva. Això els criminòlegs i psicòlegs en diem pànic social. És a dir, quan dones molta informació real, per supost, i pot passar una mica, diguem-ne, com un límit molt borrós en el qual sembla que estem davant d'una cosa terrible, tremenda, i que no té solució i que ens portarà a la fi del món. No n'hi ha, per tant, això se'n diu pànic, però la societat sempre, de fet la policia ho fa, les autoritats també monitoritzen per poder aplicar mesures. Aquí és on ve la part més difícil, tu em deies. Segur que no té una solució, clar, solucions màgiques no n'hi ha.
No, ja, segur,
però
segur.
Però és veritat que ara és imprescindible, primer, seguir monitoritzant i posant mesures, diguem-ne, adequades a la gravetat del fet. És a dir, no tindria sentit, per exemple, que ara poséssim arcs de detecció de metalls a tots els instituts de
això,
Catalunya.
Justament, m'has llegit el pensament, Antoni, perquè això precisament t'anava a preguntar, arribaríem a aquest punt de posar arcs de detecció de metalls als instituts o a la discoteca?
Bueno, a ciutats propers, bueno, a països propers ho han fet, perquè a Anglaterra i altres llocs ho fan no tan generalitzat, i aquí és on està la dificultat de l'equilibri. Potser no té sentit posar-ho a tots els instituts de Catalunya, però hi ha determinades àrees, determinats serveis en els quals s'haurien de posar. I aquí és on comencen les discussions entre el límit, diguem-ne, de ser doncs, excessivament punitius i posar-ho tot arreu, com si realment tinguéssim una pandèmia, que has dit d'una manera amable, però o en els llocs que sí que cal, perquè clar, la policia ja sap en quins llocs és més habitual trobar-se. I també això és interessant separar-ho del problema del terrorisme que utilitza armes, perquè aquest és un fenomen que no es pot comparar, tot i que utilitzen armes, com ha passat a Alemanya, armes blanques i maten persones, aquest és un fenomen que no és exactament igual que l'ús, diguem-ne, més comú en el context de baralles o de grups de hooligans o coses que poden tenir ús d'armes però que no segueixen els paràmetres del terrorisme. Mm. Els paràmetres del terrorisme requereixen una atenció peculiar. I aquest seria potser el missatge que penso que és el més adequat. És a dir, necessitem mesures, però han de ser adequades i equilibrades a la realitat que tenim, no al pànic o a la sensació de pànic que ens pot donar.
D'acord. La darrera pregunta que et faig, Antoni, és sobre les sí. bandes organitzades de Latin, tipus sí. Latin Kings, aquestes coses. Sí. No sé si això tindria una influència en aquesta situació de portar sí. armes blanques i tot això.
Sens dubte. Hem de pensar que les armes són eines, són instruments que els humans hem dissenyat per utilitzar-les en contextes de conflictes violents. I moltes d'aquestes bandes, la seva finalitat és bàsicament sotmetre a altres grups o dominar en determinades àrees de barris, i per poder fer això, clar, res com tenir armes. I afortunadament...
Ai, la cobertura. Hola?
Em sent?
Ara sí. Et sento. Antoni, com estàs? Ara et sento?
Ara? Em sents ara?
Sembla que sí, sí. M'estaves parlant precisament d'aquesta situació i la proliferació d'aquestes bandes.
Clar, clar. Les bandes, si poguessin tenir accés a armes de foc, les preferirien a les armes blanques.
Clar.
Però és molt difícil, són molt cares i estan molt controlades. Però necessiten eines per sotmetre i poder exercir el poder sobre d'altres. I les armes estan fetes per això. Aquesta és la finalitat d'una arma.
Doncs Antoni Andrés Puello, catedràtic de Psicologia de la Violència de la Universitat de Barcelona, escolta, moltes gràcies pel teu temps i per tota aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me i ja ens trobarem en un altre moment. Gràcies.
Gràcies, una abraçada. Bé, Yolanda Canales, ens pot afegir, ens pots donar més dades sobre aquesta plaga d'apunyalaments que tenim?
De fet, ara comentava això, no?, de que potser ara veiem més coses que abans no es detectaven.
Exacte.
Doncs mira, és que el mes d'agost, només el mes d'agost, potser per això, per aquesta atenció, per aquestes modes, pel que sigui, doncs, bueno, vam conèixer que es van produir 47 apunyalaments a Catalunya. I en només 72 hores, entre el 16 d'agost i el 18 d'agost, aproximadament, 6 persones van resultar ferides i una altra va morir com a conseqüència d'apunyalaments. Per exemple, divendres 16, va haver dues baralles a Barcelona, que va deixar dos ferits. L'endemà, dissabte, els Mossos van detenir a la Barceloneta a quatre sospitosos acusats d'intentar matar a un home amb una arma blanca després d'una baralla tumultuària. Però també es va produir un atac amb una arma blanca a l'avinguda Carrilet d'Hospitalet, que va deixar dos ferits. I si ja ens anem a diumenge, la matinada de diumenge, un home va clavar quatre punyalades a un altre a les portes d'una discoteca de Lleida. I també es va conèixer, aquesta és la mort, doncs això, la mort d'un pescador d'Arenys de Mar, després d'estar diversos dies ingressat a l'hospital per haver estat apunyalat. I estem parlant d'aquests casos, ja dèiem, perquè es van concentrar en un marge de poques hores. Però a l'agost també es va conèixer l'apunyalament al pare de la Minyamar, sí, que evidentment va ser molt mediàtic, com mediàtic va ser també una baralla al Vendrell, on es van veure matxets, navalles i tot tipus també d'armes blanques, i que va deixar un ferit. I per què coneixem aquesta xifra dels 47 apunyalaments? Doncs perquè les xarxes socials, que això també té influència potser en aquest, com deia, en aquest estat com de pànic.
Sí, sí, de pànic, de sobreinformació, potser.
Exacte. S'ha creat un compte que es diu apunyalòmetre,
sí,
que comptabilitza això, el nombre d'apunyalaments que es produeixen a Catalunya i que inclou també una població, una classificació de poblacions. Doncs bé, segons les dades que ofereix, des de l'1 d'agost fins ara, almenys fins al dia 2 a última hora, fins al dia 2 de setembre, s'han produït mig centenar d'apunyalaments a Catalunya que han deixat 47 ferits i 3 morts. La ciutat on s'han registrat més és Barcelona, amb 14, li segueix Lleida, amb 8, i després ja venen en aquest rànquing Calafell i Badalona.
Doncs aquesta és la situació. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Doncs aquesta és la situació que tenim. És veritat que igual hi posem un gra massa, però està... haberlas, haylas, és el que se dice, no? Va, que de seguida parlarem d'un aventurer. Parlem d'una aventura. Un aventurer català que creuarà l'Atlàntic dos cops en una barca de rems d'autoconstrucció. De seguida en parlem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas, y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'altre dia, bueno, l'altre dia, fa una setmana o 2 diumenges, vaig fer una ruta de gorgs pel Montseny. Allò em va semblar, a mi i als companys que anaven, una gran aventura. Una aventura per un camí mirant i gaudint de la bellesa, en aquest cas, de les rieres que feien gorgs al Montseny. Bé, aquesta aventura, comparada amb la de que parlaré ara, és una tonteria, és una anècdota. Penseu la més gran aventura que heu viscut a les muntanyes? Doncs, comparat amb això, fem el ridícul, completament. Estem parlant amb el David Barreiro. El David Barreiro és un aventurer de Sabadell, de 48 anys, que és a punt de fer un front al repte més gran de la seva vida. Aquest home ha fet la volta al món en bicicleta. Aquest home ha escalat glaciars. I ara, de novembre, començarà a creuar l'Atlàntic 2 cops. Un d'anada i un de tornada, des de Huelva fins a Cancún, de Cancún a Huelva, en una barca de rems que ha construït ell mateix. Això és una aventura. David, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal? Benvinguts.
David, com se't va passar pel cap això d'intentar, o això que faràs a partir del novembre, de creuar 2 cops l'Atlàntic en una barca de rem d'autoconstrucció? Que això és que hi ha 1000 preguntes per fer-te. Comencem per aquí.
Sí, sí. Bueno, doncs ja fa molts anys que vaig veure un noi català que ho va fer. Vale,
L'Andreu Mateu.
L'Andreu Mateu, sí. I bueno, em va quedar allà el pensament de dir, hòstia, això seria guapo i algun dia m'agradaria fer-ho. I quan va vindre la pandèmia, que hi havia temps per pensar més i tot això, pues vaig dir, mira, aquesta és la meva, ara que puc, que tinc temps, perquè ho volia fer, però mai veia el moment, no? I llavors vaig començar a portar-ho endavant. Llavors vaig buscar uns plànols per fer el vaixell, els vaig aconseguir amb un enginyer anglès que me'ls va passar.
Sí.
I bueno, i aquí a Sabadell, pues, a casa d'un amic, pues, em vaig liar a començar a construir el vaixell i bueno, perquè primer no sabia si era possible jo construir el vaixell i tot això, perquè bueno, té bastanta complicitat i tot, però bueno, vaig tirar endavant i va sortir bé. I bueno, i llavors, pues, Com va ser algo que vaig veure, que vaig pensar, hòstia, és que té que ser una passada creuar un oceà, sí, sí, amb un vaixell tranquil allà, amb les postes de sol, amb la tranquil·litat, conèixer-te a tu mateix, sense ningú, pues és un repte bastant de superació. Igual o més que el de la volta al món, perquè, clar, a la volta al món, pues, tens els peus a terra, és quan vols parar, pares, o si veus algú, o arribes a una ciutat, però aquí estàs totalment sol, durant l'anada almenys 3 mesos i mig, i amb un espai molt reduït. O sigui que és un repte molt important i algo que la gent que ens agrada fer això, pues, aquestes sensacions diferents a tot, pues, t'enganxen una mica.
Clar, girant el rínxol, és una barca d'autoconstrucció, vull dir, tu vas demanar aquests, sí, planos i a partir d'aquí la vas construir, no?
Sí,
clar, la pregunta és, l'anada i la tornada, hi ha, sí, embarcació de recolzament o no? És absolutament en solitari.
És absolutament en solitari i la intenció també, si és que no tinc algun problema que tingui que parar o alguna cosa, la intenció és no parar a les Canàries tampoc ni al Carib. O sigui, fer directament des de Huelva a Cancún,
sí,
i quan arribi a Huelva, pues, quan arribi a Cancún, està, pues, allà uns, no sé, igual 15 o 20 dies acabant d'enllestir-ho tot un altre cop, descansant, agafant forces, per intentar la tornada.
Però escolta'm, la logística de tot això... Sí. És important, no? Vull dir, el menjar que et portaràs, la beguda, vull dir, l'aigua, l'energia, i alguna connexió, suposo, per si passa alguna cosa, perquè això ho hauries de preveure, que vés a saber si t'entra un mal de panxa, jo que sé, enmig de l'Atlàntic, vull dir... Això com ho has previst, tot això?
Bueno, per l'experiència que jo tinc i tot això, doncs, bueno, i a part llegint molt i parlant amb gent que ha fet alguna cosa igual o similar, doncs, bueno, el menjar és pràcticament tot liofilitzat, tot aquest deshidratat. Vale? També portaré fruita, coses fresques, que això potser a la setmana ja s'acaben. Després algunes llaunes, perquè l'important és tindre sempre menjar bé, perquè si no menges bé, després comencen a vindre les paranoies i tot això, no? I els nervis. I, en canvi, si estàs ben alimentat, almenys el cos se respon millor. Després de l'aigua, porto una desaladora, que agafo l'aigua del mar i me la fa potable.
Sí.
I també porto una manual per si se'm trenca, després porto 100 litres d'aigua potable d'emergència per si passés alguna cosa, vale? I després porto panels solars que em donen energia per tots els instruments electrònics, per la desaladora, també per escoltar música, perquè porto uns altaveus que puc escoltar música, podcast per entretindre'm. I bueno, i és una mica així.
No, clar, sí. en un context de canvi climàtic, quan episodis de tempestes i tal encara són una mica més extrems, no hi ha una certa clara, i si t'agafa una d'aquestes tempestes importants, quina previsió hi ha de tot això?
Bueno, ara clar, amb el canvi climàtic no és tan previsible el clima com abans. Abans era, si a l'estiu pues, no hi havia aquestes tormentes que ara venen, que no sabem. Pues clar, en principi, pues, si t'agafa una tormenta que no és l'esperada, perquè en l'oceà, a l'època que jo marxo, que és del novembre al gener, que són l'època bona per creuar l'Atlàntic, hi ha tormentes, però són que no acostumen a ser fortes. Però ara, amb el canvi climàtic, si t'agafa una forta, pues, el que tens que fer és tancar-te dintre de la cabina del vaixell i deixar que passi la tormenta, i el vaixell, si en algun moment es donés la volta, que a vegades passa perquè t'agafa una onada al costat, pues, el vaixell automàticament es posaria sol a la posició normal. Sí, però, bueno, aun així, és un perill, perquè tot això dintre de la teoria està molt bé, però, clar, després a la pràctica, si t'agafa una onada que et trenca a sobre o qualsevol cosa, et pot trencar el vaixell o et pot deixar bastant immobilitzat, i després tens que llançar una radiobalisa o tens que llançar la barça salvavides perquè no pots seguir navegant amb el vaixell.
Jo tinc una curiositat, clar, t'estic escoltant i clar, ostres, és perillós, vull dir, és una qüestió perillosa.
Sí.
Per què ho fas? És a dir, de fet... Perdona, és que com jo que em veig incapaç, com jo em veig incapaç, ni tan sol fer la volta al món amb bici, ni se me'n passa pel cap, i menys això de l'Atlàntic, la pregunta és, què et porta a fer-ho? Perquè, en el fons, sí, hi ha moltes prudències, tot això que m'estàs explicant, de tot el que estàs... amb tota la prudència, tot més o menys previst, però te l'estàs jugant. Per què ho fas?
Sí, bueno, perquè és que la gent que fa coses així com jo... no ho veiem igual, ho veiem com una manera de viure. Nosaltres no li veiem sentit a la vida si no tenim aquesta vida d'aventura, d'adrenalina, de pors, de París. Però és inconscient, no? No és que un dia t'aixequis i diguis, va, jo vull fer això. Jo ja de petit, ja ma mare i gent que em coneix de petit ja m'ho deia, que jo era una mica ja aventurer, que m'agradava sempre fer l'Índio, després m'agradava sempre llegir llibres d'aventurers, tot. O sigui que una mica ho portes a la sang. I no li veus... Jo, per exemple, jo, si no pogués fer tot això, la veritat que ho passaria pitjor que fent aquestes coses, perquè és el que sento. M'agrada conèixer-me a mi mateix, trobar-te en situacions que en la vida normal no et trobes, solucionar, experimentes pues, una posta de sol allà sola enmig de l'oceà, totes aquestes coses que si no fas tot això és impossible. Llavors, inconscientment ho fas perquè és el que t'agrada fer i el que et demana el cor. No li veus sentit a la vida sense fer això.
I la teva família què diu? Perquè, clar, no diuen, David, estàs boig? O no diuen alguna cosa així?
Bueno,
què et diuen?
Bueno, jo pensava que ja estaven acostumats, però clar, com cada cop hi balla més, pues, no s'acaben d'acostumar. Bueno, home, aviam, pateixen perquè, perquè si et passa alguna cosa, no? Pateixen, però al mateix temps diuen, bueno, si és el que t'agrada a tu, si és la teva vida, no podem dir que no ho facis, no? Però el que passa és que, clar, no és una vida convencional, llavors et fan patir. Fas patir, millor dit, i llavors és dur, no?, també, perquè, clar, si fas una vida convencional, potser pues no fas patir. Llavors, això és l'únic però que jo li veig a aquesta manera de viure, que fas patir a la gent, i, bueno, és fotut, perquè, i més a l'oceà, que si tens algun problema, pues la gent de seguida ja pensa el fotut.
Doncs David Barreiro, escolta, et desitjo molta sort, estarem molt pendents d'aquesta aventura, eh?
Sí, home, sí, a sort, sí.
Una abraçada molt forta i gràcies per atendre's i donar-nos totes aquestes explicacions, molt amable, eh?
Sí, home, igualment, gràcies a vosaltres i quan sabeu, aquí estic.
Una abraçada forta, cuida't, David.
Una abraçada, gràcies, igualment. Adéu.